IGM per la implementació de mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat del Vallès. Té la paraula el senyor Joan Puig Domènech.
Bon dia. La modificació que presentem ha estat llargament discutida per tots els grups municipals i bàsicament les línies mestres d'aquest document d'una certa complexitat són les següents. En primer lloc, exercim o reclamem per a l'Ajuntament la competència d'exercir el dret de tanteig i retracte. En primer lloc, l'àrea en la qual es delimita aquest dret de tanteig i retracte que preveu fer l'Ajuntament és la totalitat del terme municipal. Per altra banda, les transmissions a les quals estan sotmeses o que pretenem o que es proposen que estiguin sotmeses al tanteig i retracte són les més importants, hi ha tot un conjunt, però en principi els més importants són els terrenys de sòl urbà consolidat, de sostre per a ús d'habitatge de més de 550 metres quadrats, sobre els quals no es garanteixi en el moment de la seva transmissió la destinació d'un mínim del 30% com a habitatge protegit. D'altra banda, també, els terrenys de sòl urbà no consolidat en els quals s'hi admès l'ús d'habitatge amb un sostre per a ús d'habitatge de més de 550 metres quadrats, en el qual el planejament no determini una reserva mínima del 30%. Un altre dels ítems seria els habitatges situats en edificis plurifamiliars que es trobin en un procés de buidat d'habitatges llogats o de canvi de titularitat de la major part dels habitatges de propietat cap a un únic adquirent. Un altre cas seria el cas d'habitatges buits, un altre cas també on exercir aquest dret de tanteig i retracte seria els habitatges propietat d'entitats financeres adquirits per dació en pagament i procedents de processos de desnonament. I un altre també, els habitatges que es trobin en àrees de rehabilitació i conservació o dins les previsions d'un programa de rehabilitació. Pel que fa en la modificació, aquesta també contempla l'obligació d'edificar i es determinen uns terminis per edificar màxims en temes d'usos admesos d'habitatge plurifamiliar o també de processos de reparcel·lació física dintre del que és el terme municipal. Per altra banda, també aquesta proposta de modificació del Pla General Metropolità fa una reserva mínima d'habitatges de protecció en actuacions de transformació urbanística i sectors de sòl urbanitzable, en particular pel que fa referència a les actuacions de transformació urbanística, les modificacions del PGM i els plans de millora urbana que delimitin i desenvolupin sectors que continguin actuacions de transformació urbanística, s'haurà de preveure una reserva mínima del 30% del sostre destinat a ús d'habitatge com a habitatge de protecció oficial i d'aquest de protecció oficial un 20% del qual com a mínim haurà de ser de règim general o especial. I pel que fa a la reserva mínima d'habitatges de protecció en sectors de sòl urbanitzable, els plans parcials i els plans de delimitació del sòl urbanitzable no delimitat, de sectors en els quals es prevegi la implantació d'usos d'habitatge, la reserva mínima serà del 50% i dels quals un 30% del qual, com a mínim, haurà de ser règim general o especial. En qualsevol cas, el que fa referència a com es desenvoluparà aquesta modificació, doncs la proposta és que es desenvolupi una ordenança específica per desenvolupar tot el procediment que hem explicat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Grups que volen intervenir? Gairebé tots, no? Sí? Sí? D'acord. Senyor Cortés?
Gràcies, senyora alcaldessa. De forma molt escueta, ja vàrem tractar amb el responsable d'habitatge l'interessant d'aquesta proposta, però és ben cert que també en el marc de les reunions que s'han mantingut i de les converses que hem mantingut a banda d'aquestes reunions més formals, també s'han abordat altres possibles solucions i propostes per treballar en prou d'aconseguir més habitatge i especialment a la zona centre de la ciutat, en el cas concretament, i per tant doncs, voldria deixar constància d'aquest prec de que no volem que s'oblidin aquestes altres peticions que vàrem formular i que confiem en continuar treballant. Moltes gràcies.
Señor De Frank.
Muchas gracias. Buenos días todavía. Sí, todavía faltan algunas cosas como la memoria, que me comentaron que se puede poner perfectamente después de este trámite, para poner más aportaciones, pero dentro de las aportaciones que ya están hechas y que son muy valiosas, tenemos otras que, por ejemplo, que son la creación de una oficina para las prácticas inmobiliarias que nos puede servir para detectar todos estos problemas que se estén dando en la ciudad y que no estén bajo el radar del ayuntamiento. También una ordenanza para regular el tema de los pisos compartidos, que está haciendo un verdadero caos en todas las ciudades, no es que sea en San Cugat, en todas las ciudades está haciendo un caos el tema de los pisos compartidos, porque la gente comparte pisos y no hace un contrato de arrendamiento en condiciones. Inclusive esto lleva a peleas y discusiones a la hora de pedir el certificado de empadronamiento, el certificado de empadronamiento de una casa, no el personal, porque puede formar controversias con las ayudas que se piden. Uno necesita el certificado de cuántas personas viven en la unidad familiar y cuando tengan ese certificado para pedir muchas ayudas, cuando tú vas a pedirlas, te dicen, no, viven más de tantas personas en tu unidad familiar, y es que en realidad no es tu unidad familiar, es que están compartiendo casa, pero sin ningún tipo de regulación. Entonces, habrá que trabajar sobre una regulación para este tema. También incentivar para que los proyectos de construcción en los nuevos lugares tengan soluciones imaginativas, como por ejemplo son los locales vivienda, que pueden inclusive ayudar al comercio local. Y bueno, hay varias cosas, pero ya para no alargarme más, una cosa muy importante es el programa de Senectud de la ciudad, en el cual se calcularía de aquí a 2030 más o menos cómo va a moverse la ciudad en temas demográficos, para poder hacer una mejor planificación urbanística. Con todo esto y las cosas que se han incorporado, no tengo más que decir que el voto será favorable. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Muchas gracias, señor De Frank. Señor Benejam.
Gracias. Nosotros, en cuanto a esta propuesta, que incluye toda esta serie de medidas que ha comentado el señor Puigdomènech, básicamente nos centraremos en dos cuestiones que creemos que son las más importantes o de las más importantes. No tenemos problema con la reserva de suelo para que se haga vivienda de protección oficial, es decir, planificada a futuro, hacer reserva de suelo a la hora de modificar las actuaciones urbanísticas del municipio. Pero sí creemos que puede suponer un problema la obligatoriedad de destino del 30% de la edificabilidad de los solares privados a vivienda de protección oficial. Esto puede suponer un problema porque el mercado ahora mismo no está adaptado a esta medida y hay muchas personas o empresas que tienen ahora mismo en propiedad solares pendientes de edificar. Y si se les obliga a acceder o a realizar el 30% de edificación de protección oficial, pues los números no salen. Y es en esta cuestión en la que nosotros querríamos incidir. Por eso no vamos a votar a favor, tampoco vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. Gracias.
Gràcies, senyor Soler.
Sí, molt bona tarda a tothom. Nosaltres ja d'entrada els direm que donarem el vot favorable perquè en creiem que és un punt de sortida, és un punt de partida i que, per tant, tindrem temps de poder introduir-hi elements de modificació que nosaltres creiem imprescindibles i que, per tant, creiem que és bo que comenci a caminar aquesta voluntat de realitzar més pisos de protecció oficial, al cap i a la fi, per posar-los a disposició de la gent. Ens preocupen també quin és el marc jurídic amb el qual s'assentarà tota aquesta normativa, com a la resta de municipis que han endegat també fets com el que estem engegant nosaltres avui aquí. Sabem d'aquesta dificultat. I nosaltres tenim propostes i idees. I tenim propostes i idees, jo no els diré que el dret de l'habitatge, el que regula la normativa, les lleis que hi ha vigents, però si realment també volen fer un favor també amb el tema d'habitatge i volen donar un impuls, tenen l'oportunitat, vostès i algun altre grup polític, de donar suport als pressupostos generals de l'Estat, en què hi ha mesures concretes, mesures impulsores, per tal de tirar endavant la millora del parc d'habitatge. Com el tema de la normativa que nosaltres hem estat treballant, la normativa del lloguer, eliminant o intentant fer un topall de l'augment del lloguer, o com uns, augmentar els plaços mínims de llogaters, les pròrrogues o les garanties de revisió en funció de la renda, com incrementar el propi parc d'habitatges a través d'una important partida pressupostària i també modificacions de la normativa de mercat. Per tant, tenim una oportunitat a Sant Cugat de regular com podem fer el nostre sòl, però també tenim una altra oportunitat a l'Estat d'impulsar la vivenda a nivell d'habitatge públic. Moltes gràcies.
Senyor Soler, senyor Gutiérrez.
Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Jo crec que molts grups municipals compartim que la situació d'habitatge a la nostra ciutat és dramàtica i que per això calen situacions dràstiques, solucions excepcionals. Sols recordar algunes coses que amb l'exposició el tinent d'alcalde no ha fet, però crec que és important per posar en context. No? Sant Cugat és la ciutat catalana amb l'habitatge més car. Un pis a Sant Cugat pot valdre més del doble del que val a una ciutat veïna, com Cerdanyola, Rubí, Terrassa o Sabadell. El preu de l'habitatge ha augmentat a la nostra ciutat un 30% des del 2014 i el del lloguer ho ha fet un 42%. Com a administració local és cert que tenim molt poques competències per fer front a aquest mercat de l'habitatge. Com deia el Pere, doncs ara els nous pressupostos de l'Estat ens donaran una oportunitat, si és que s'aproven, per poder regular algunes qüestions, però al final també hem de reconèixer doncs, que l'actual marc normatiu i igual que les actuals voluntats també doncs, de l'equip de govern van en unes fidelitats concretes. No? És a dir, hi ha una fidelitat al totxo, hi ha una fidelitat al creixement de per se i això ens ha portat a la situació actual. Nosaltres creiem que el més important per poder canviar en la situació en la que estem és aquest canvi de fidelitats, deixar de ser fidels al totxo i ser fidels a les persones i als projectes de vida. Avui es porta una proposta que està inspirada en la que han fet alguns ajuntaments, ho ha dit el Pere, inicialment l'Ajuntament de Barcelona. Crec que no passa res en reconèixer el lideratge d'una altra ciutat en una qüestió com aquesta, però hem de reconèixer que bueno, jo m'he perdut amb la intervenció de l'Àlvaro perquè crec que ha confós. Aquesta no és la proposta de Barcelona. Aquí no estem obligant a construir 30%, tant de bo. Tampoc és la proposta que Sant Cugat necessita. Jo crec que també ens ho hem de... almenys nosaltres és com ho reconeixem. Els consensos no es treballen de la manera que s'ha treballat aquesta proposta, o sigui, s'ha intentat des del principi que tots els grups municipals formessin part d'aquesta proposta o almenys s'ha fet en titulars però no s'ha fet amb gestos, no s'ha fet amb manera de treballar. I recordo una mica el cronograma en el ple passat, no? 15 dies abans del ple ens van proposar aquesta proposta i pensaven votar-la en 15 dies. Per sort vam aconseguir que, no? que es fessin unes comissions i es treballés allà. Hem fet dues reunions on els grups municipals, que tenim els nostres tempos i que prou fem sempre adaptant-nos als tempos de l'equip de govern, hem fet aportacions. Un mes en el que també hem hagut de treballar un pressupost, on hem hagut de fer la feina habitual, és a dir, crec que també hem de posar aquesta feina en context. Nosaltres hem fet algunes esmenes, hem fet alguns comentaris, alguns se'ns han incorporat, alguns s'han incorporat a mitges, però els que nosaltres creiem més importants no hi són. És per això que nosaltres seguirem insistint en el període de delegacions i ja avanço doncs, que avui serem responsables, perquè creiem que menys val una pedra, no? Garantirem la seva aprovació, però ho farem abstenint-nos. Nosaltres defensem i en les al·legacions que vam presentar queda clar que nosaltres no hem d'interferir només en l'adquisició prioritària de solars en transacció o en transmissió i no hem d'interferir només en els nous plans parcials, en els nous plans urbanístics, sinó que també hem d'interferir en les llicències d'obra i que per tant hem de fer aquesta obligació com està fent Barcelona. Alhora, també plantegem que aquest 5% d'habitatge protegit que ens plantejàvem pel 2012, per d'aquí 12 anys, perdoneu, que en el cas del pla de Promusa ja marcava, no? doncs aquest 5% de construcció en inversió pròpia de l'Ajuntament, nosaltres creiem que aquest 5% és escàs, ja ho vam dir quan vam parlar del pla de Promusa.
Li queda un minut, senyor Gutiérrez.
Acabo de seguida. Amb la proposta que se'ns està fent, sols arribaríem si tots els solars possibles ara mateix es transmetessin a un 1 o un 2%. Nosaltres per això proposem que en el cas de Sant Cugat, i perquè la situació és dramàtica, com deia al principi, no hauríem d'estar parlant d'un 30%, hauríem d'estar parlant d'un 50%. Això no ens ho han inclòs amb l'argument que és una proposta massa dràstica, jo com deia al principi, en una situació excepcional calen propostes dràstiques.
Gràcies, senyor Gutiérrez. Té la paraula la senyora Ingla.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Bé, jo subscric majoritàriament el que acaba de dir el company d'Iniciativa. De fet, hem coincidit i hem treballat diferents grups amb temes d'habitatge, molt d'acord, i això ho hem repetit molt, de que tenim una situació d'excepcionalitat i d'urgència a la nostra ciutat. Moltíssimes famílies, de fet, fa poques setmanes van sortir dades de moltíssimes famílies, moltíssimes persones es veuen expulsades de la nostra ciutat per no poder accedir a un habitatge. Tenir un habitatge i viure en unes condicions dignes és la primera premissa, la bàsica, per tenir una vida digna i no caure en l'exclusió social. I és per això que hem de preveure totes les mesures. I és per aquesta raó per la qual aquest grup municipal, en el ple anterior, va aportar una moció que finalment va decidir deixar sobre la taula, perquè pocs dies abans havia hagut aquesta contraproposta per part del govern, que en aquell moment també va frenar en pro de poder-la treballar més. No sé si s'ha treballat prou o no, però en tot cas en tindrem oportunitat i, per tant, en aquest sentit sí que ho valorem positivament. Una altra proposta que amb algunes coses no té res a veure, malgrat que en el fonament sí, tot i que nosaltres en la nostra proposta de moció, la moció que vam presentar, que vam deixar damunt la taula, sí que parlàvem d'aquest model que inicialment s'ha plantejat a l'Ajuntament de Barcelona amb el vistiplau de moltíssims grups municipals i també a nivell de la seva garantia o de la seva viabilitat jurídica avalats per la pròpia Secretaria General, però nosaltres també sempre vam dir, per tant, en aquest sentit, doncs, això ens permet també poder plantejar-nos altres coses, vam dir que a Sant Cugat havíem d'analitzar, perquè cada ciutat té una idiosincràsia diferent. De fet, la nostra segurament és la que la té més diferent i, per tant, estàvem oberts a qualsevol altres opcions. Crec que el marc normatiu... Deia el Ramon que tenim poques competències a nivell local, però sí que és veritat que n'hem tingut de competències a nivell d'administració, no només local, competències i un marc normatiu que ens el va oferir ja la llei d'habitatge i del 2007. Teníem unes lleis que fa molts anys que ja són vigents i que no les hem desenvolupat i no ho hem fet i és obvi perquè en aquest país l'habitatge es va deixar de considerar un dret social per considerar-lo una forma d'enriquir-se de manera a més especulativa. I també tenim lleis al Parlament de Catalunya, moltes d'elles i molts apartats suspesos pel TC. En tot cas, hi ha una voluntat de reglamentar sobre aquest tema, però després a l'hora de dur-ho la pràctica costa. Nosaltres respecte a aquesta proposta, avui també ens abstindrem perquè presentarem al·legacions i ens abstenim des del compromís de que evidentment tot allò que impliqui aconseguir més habitatge de protecció oficial i per nosaltres habitatge públic per la ciutat és una bona manera. I segurament nosaltres també estem d'acord i segurament les al·legacions aniran en aquesta línia de que també volem incloure llicències perquè no ens sembla suficient, perquè la proposta que nosaltres defensàvem, tot i que no teníem dades concretes i xifres concretes, però sí que sempre hem dit que hauríem d'arribar al 15% d'habitatge públic. Imaginem-nos lo lluny que estem. Per tant, hem d'ampliar el màxim possible tots aquests supòsits. Aquesta proposta que fa el govern, aquesta del dret d'adquisició preferent, que no vol dir més que sigui l'Ajuntament qui s'avanci i, per tant, adquireixi doncs, el solar i, per tant, la possibilitat després d'edificar implica una injecció ingent de recursos públics i, per tant, nosaltres això ho volem vincular directament amb un punt que hi ha més a posterior en l'ordre del dia del ple, que es refereixen als pressupostos. Si no tenim recursos públics, malament, perquè poca cosa podrem fer. Però també caldran segurament recursos humans. No? El fet de que l'Ajuntament acabi fent de promotor implica unes dificultats que nosaltres en aquests moments no veiem clares i per això insisteixo en que faríem al·legacions. En aquest sentit, nosaltres, el nostre compromís per facilitar qualsevol mesura per tenir habitatge públic sempre hi és i sempre hi serà. Hem de ser realistes, estem molt lluny del que necessitem i per això crec que val la pena que aquesta sigui una proposta mirada amb lupa i per exprimir fins a l'últim moment i fins a l'última opció la possibilitat d'incrementar l'habitatge de protecció oficial de la nostra ciutat i que no hi hagi persones, com està passant en aquests moments, que se n'hagin d'anar per no poder viure aquí. Gràcies.
Gràcies, senyora Ingla. Té la paraula per part de Ciutadans. La señora Fernández Jordán.
Gracias. No, está bien, ¿no? Buena tarde. Los compañeros han recogido algunas ideas a las que nosotros nos podemos sumar y las iré desgranando. En su día, cuando se presentaron las primeras medidas por el equipo de gobierno, nos parecieron algunas de ellas acertadas, como puede ser el planteamiento del tanteo y del retracto. Ahora, nuestra posición es clara y es que llegan tarde, que llegan muy tarde. La realidad es que en todas estas medidas que estamos viendo que ahora se intentan sacar deprisa, se habla de vivienda protegida y no de vivienda social. Es decir, todas estas medidas están sometidas a los vaivenes del precio del mercado, suelo, urbanismo, pleitos, en tanto que se dejan de lado las realmente necesarias y que entendemos que no se están acometiendo. Les voy a comentar un supuesto de hecho real, porque en ocasiones cuando estamos hablando de porcentajes, viviendas vacías, el suelo, las diferentes áreas de urbanismo, no hablamos de cosas concretas que puede ser que fuera en lo que se tendría que trabajar muchísimo más. Supuesto de hecho real. María, 73 años, una pensión de 500 euros, una renta de 700 euros, vive en San Cugat. ¿Alguna ayuda del ayuntamiento? Ninguna. ¿Se le pagan los suministros? No. Son áreas que cuando estamos hablando de un tema tan importantísimo como es la vivienda y con los ejemplos que nos han dado todos los compañeros que son reales, pues habría que, mucho más allá de comentar figuras jurídicas y este tipo de cuestiones que se traen en el plan, acometerlas de otras maneras totalmente distintas. Lo que decíamos, ahora el mantra está en que hay que incrementar la vivienda protegida, etcétera, y está muy bien, pero creemos que no da respuesta a la verdadera realidad del mercado de San Cugat. Porque entendemos que San Cugat, como comentaba la señora Ingla hace un minuto, tiene unas características, y diríamos que a nivel de toda España, muy, muy distintas o muy llamativas. Es decir, puedes encontrarte casas de millones de euros y también exclusión social, personas que es que no pueden vivir directamente en la ciudad. Es decir, creemos que habría que aportar medidas mucho más valientes y muchísimo más personificadas, con muchísima más creatividad. También una cuestión de la que creo que no hemos comentado, recientemente nosotros sí que lo mantuvimos, y es que habría que hablar con los ayuntamientos colindantes, de mucho más de lo que se habla. Y entendemos, por tanto, que todas estas medidas provienen de una política con la que no estamos de acuerdo y, además, con un brazo ejecutor, en este caso, que es Promusa, que no es que sea opaco, es que es lo siguiente. Y, por todas estas medidas, entendemos que se puede establecer un plan muchísimo más interesante, muchísimo más global, y que este plan que se presenta no es el nuestro. A todo esto hay que añadir un último punto, y es una cuestión que están muy bien los brindis al sol y todo este tipo de medidas, pero claro, ¿qué va a pasar mañana en el área metropolitana de Barcelona? ¿Qué se va a aprobar? Lo sabe este ayuntamiento, porque lo que se va a aprobar mañana va a ser un tipo de ordenanzas y unas cuestiones fiscales que van a hacer que la zona 1, que San Cugat acabe siendo zona 1, con lo cual lo que vamos a tener en enero, en 2019, en enero, va a ser un incremento, un impuesto más del área metropolitana a los ciudadanos de San Cugat, que va a venir precisamente en el recibo del IBI. Y todo esto, pues hombre, desmonta bastante este tipo de cuestiones, ¿no? Simplemente, las medidas son insuficientes, no son las nuestras, y bueno, nuestro sentido del voto es la abstención. Gracias.
Gracias, señora Jordán. Señora Gibert.
Sí. Estem en una situació absolutament d'exclusió residencial, dramàtica, habitacional. Nosaltres creiem que hem deixat que el mercat ens devorés i ara hem de fer aquell sorteig que es feia a Montblanc de qui li oferim a la bèstia perquè segueix tenint gana. No? Hi ha una qüestió que plantejaven ara els ciutadans, és que jo a vegades em perdo, no? Perquè parlaven de més polítiques socials, però vostès, en realitat, les seves propostes estrella són les de baixar els impostos, no? I a vegades penso, com ho casen això municipalment, no? Vull dir, retirant només la subvenció Òmnium no n'hi ha prou amb tot això, vull dir, bueno, ja està. D'acord. No, és que a vegades, per afinar el debat, també, perquè estem parlant de molts milions d'euros i hem de parlar, doncs realment amb una certa solvència. Nosaltres, evidentment, efectivament, creiem doncs, que la situació és dramàtica i que en part és fruit, evidentment, de les polítiques desregulacionistes, que són les que han pretès que es podia regular sol, que l'habitatge podia ser una mercaderia més i que es podia jugar amb ella fins a límits insospitats, abonant el totxo, abonant l'especulació i donant doncs, totes les garanties, totes les facilitats a aquells que anaven a enriquir-se a costa d'això, amb la legislació o amb les diferents polítiques municipals. També per això pensem que és fruit d'un cert model generat a nivell municipal, és a dir, nosaltres tenim la nostra pròpia idiosincràsia pel nostre model urbanístic i per la nostra manera d'entendre el nostre entorn. No? És evident que, per tant, en aquesta situació, qualsevol mesura que es plantegi, que plantegi un avanç, no? Que plantegi una millora, nosaltres ens la volem mirar molt bé, perquè volem ser crítics i volem entendre d'on venim i per què estem on estem i volem explicar la veritat tal com l'entenem nosaltres, però també no volem girar l'esquena a qualsevol mesura que, com deia el Ramon, menys d'una piedra. No? A l'estudiar el plantejament que feien des de l'equip de govern, veiem que l'objecte que tenien com a motor de la pròpia modificació del planejament era que hi ha hagut un augment sobtat, no? Que sembla que la crisi no només no ha pagat, sinó que des de fa 2 anys hi ha hagut un augment sobtat dels lloguers, que és una premissa que nosaltres no podem compartir en absolut. La crisi econòmica no només no ha marxat, sinó que les crisis econòmiques són sistèmiques, s'han cristal·litzat en les contradiccions en què la gent, diguéssim, tenia més a mà en l'habitatge, en el consum, en el treball, però aquesta crisi no ha marxat mai. El que passa que Sant Cugat, diguéssim, s'ha invisibilitzat d'una manera, jo diria, induïda, en molts casos, o intencionada, reiteradament. Per això l'observatori, per això les zones geològiques no preguntaven específicament sobre habitatge, per això es negava quan es deia que els joves estaven marxant i es deia que magnificàvem les dades, per això l'Observatori Social de l'Habitatge ni està ni se l'espera ni amb les dades ni amb la feina que ha de fer i amb el que ha d'escrutar, per això ens sorprenem quan veiem dades que són supramunicipals que parlen del nivell d'exclusió que estem vivint a Sant Cugat i sembla que es ve constatar totes les intuïcions que teníem i sembla que aquí fóssim 4 bojos que ho diguéssim i són efectivament intuïcions contrastades i per tant doncs, s'ha invisibilitzat tant aquesta problemàtica que sí que sembla que efectivament sigui un fenomen meteorològic com el Leslie que ha aparegut fa 2 anys i ara resulta que els lloguers han pujat moltíssim, doncs no, això és un fruit de primer que l'habitatge estigui absolutament desregulat, que és una cosa que evidentment des de nivell municipal no hi podem posar la mà, però també és, evidentment i efectivament, a les polítiques d'habitatge que s'han fet a nivell local i a la manera de concebre el propi model de ciutat. També hem vist algunes de les mesures que es proposaven, i volem dir-ho, perquè són mesures que nosaltres en reiterades ocasions hem proposat i se'ns ha dit que era impossible de fer. I llavors, clar, ara les veiem i volem dir-ho. Nosaltres,
Un minut, senyora Gibert.
Ostres, carai. El gener del 2012 va molt ràpid aquest PGM, no? 15 dies, un mes, un minut, tot és molt ràpid, no? El 2012 vam proposar un reglament per poder constatar un mapa de pisos buits. Aquest reglament s'hauria d'estar implementant. I no sé, el més calent és l'aigüera. Bé, ja s'han dit moltes coses. Uns 700 habitatges ens preocupa pagats a preu de mercat, és a dir, l'administració una altra vegada injectant diners que perquè la fera doncs, té gana, en comptes d'anar a regular l'arrel del problema. Tenim dubtes, efectivament, d'aquesta mesura tan a mig termini, si podrà pal·liar l'urgència que tenim avui en dia, però ens sembla que segurament és una mesura que, tot insuficient, a llarg termini, nosaltres tampoc no la volem desestimar i per això ens abstindrem. I l'última cosa, que suposo que amb aquests 30 segons que em queden es pot dir. Una mica, com deia el Ramon, ens preocupa la rapidesa, sospitem que té a veure doncs, amb el titular, però clama al cel la capacitat de dilatar alguns temes i, en canvi, d'alguns altres, fer-los anar molt ràpid. És evident que el tema de l'habitatge és una preocupació completament transversal, més o menys transversal, en aquest consistori, completament transversal al municipi. Però les qüestions tant de ciutat i que requereixen tant de consens i que volen, precisament, que opcions polítiques com la nostra, que pensem que l'habitatge hauria d'estar fora del mercat, tinguem i volen que ens sentim còmodes en les seves propostes, almenys una miqueta més de temps per treballar-ho. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gibert, també per fer l'esforç aquest final. Li he donat 20 segons només de més, però jo li agraeixo. Bé, per tancar el debat intervindré jo, ho faré molt breument, El que presentem doncs, és una mesura urbanística. Jo entenc que en el debat us hagin sortit altres coses, però els recordo que és una mesura urbanística. dir-los que en temes d'habitatge, no només a Sant Cugat, sinó a tots els municipis, i ara parlo sobretot de l'àrea de Barcelona, l'àrea metropolitana, és difícil arribar a consensos, i jo avui doncs, crec que aquest plenari i els diferents grups polítics penso que hem d'estar contents, satisfets, perquè penso que avui es demostra que amb els vots positius i amb l'abstenció almenys una taula de treball la tenim. I crec que això és molt important, que en temes d'habitatge costa trobar consensos, però jo prenc aquestes abstencions. No cal dir, doncs, evidentment, les vots a favor, però també les abstencions és que tenim un marge de treball conjunt, al qual els apel·lo que puguem continuar fent cadascú doncs, amb les seves aportacions. Permetin també que faci un agraïment al senyor Toni Serra i al senyor Francesc Palau per la feinada que han fet amb aquest tema, que és molta, que és d'agrair i, per tant, moltíssimes gràcies. Passaríem a la votació, si els hi sembla. Vots en contra? Abstencions? Abstencions per part del Partit Popular, per part d'Iniciativa, Ciutadans, Esquerra Republicana Més i la CUP. Vots a favor? Per part de la resta de grups, per part del senyor Cortés, senyor De Franc i per part del PSC. Moltíssimes gràcies. El punt número 6...